Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Meteo Mauri, amb el patrocini de Solideo. Meteo Mauri. Un programa de catradio.cat amb Francesc Mauri.
Bona tarda, primer dijous d'octubre, 6 d'octubre, la Gemma Arnillas de l'explotació Pla Oví a la Noguera ens obrirà l'escapada. Amb en Gallego, el Meteoambient parlarà d'incendis. A Meteomar, amb en Vizcarro, viatgem cap a Montpeller per recollir què va passar dins del col·loqui internacional Salvem el Mediterrani. Entrevistarem el president del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya. A Meteotaula, Cal Cerni, a l'Alt Urgell, un indret espectacular, potser no tan conegut com alguns establiments amb estrelles Michelin o en què la publicitat i el màrqueting funciona habitualment. Aquest és un dels tresors gastronòmics i del que és una casa museu habitada en el país. I a Meteotemps viatjarem en avió, però en aquest cas a peu de pista de l'aeroport de Barcelona amb el predictor Joan Arús, de l'Agència Estatal de Meteorologia. Catradio.cat, Meteomauri, @catradio.cat, al Facebook 28.475 seguidors i al Twitter creixent com l'escuma, 71.100 pràcticament.
Quin temps ha fet?
Els últims 8 dies caracteritzats per un temps en el conjunt de Catalunya bastant tranquil, amb algunes boires matinals, contrast entre el dia i la nit notable, però sobretot amb ambient càlid. Tan càlid que diumenge passat, aquest primer cap de setmana d'octubre, ens portava registres molt elevats, i en el cas de diumenge a Riba-roja d'Ebre, amb 25 anys d'història, aquest observatori mai havia arribat en un mes d'octubre als 32 graus, com va passar. Segurament aquest és dels elements més destacats a les portes d'un canvi de temps en les immediates hores que ja se'n suma damunt del mar.
Concurs de fotografies de mar, platges i aigües interiors amb Espai Cel, de Termes Victòria.
Finalista de la setmana, la Mariona Rifà. Tenim la sorra a la banda inferior, un mar amb un color molt i molt atractiu i un cel blau que gairebé enlluerna. Estiuet de Sant Miquel al Masnou, molt ventós. Foto del passat 2 d'octubre. I tenim guanyadora de l'estiu, l'Anna Savalls. L'Anna Savalls amb la foto al riu Francolí, el seu pas per Tarragona en aquest episodi excepcional. Feia anys que no plovia tant en aquesta àrea i això va ser el divendres 23, en plena Santa Tecla. Atenció, Anna Savalls, xec regal d'una experiència de 2 hores i per a 2 persones a l'Espai Cel. Anna, pots triar qui vulguis i cap allà, amb 7 piscines termals i una piscina exterior. Us heu de posar d'acord amb les dates, amb el balneari mateix, i aquest balneari és el Termes Victòria de Caldes de Montbui.
Meteoescapades.
Què tal? Bona tarda. Ens escapem i ho fem de la mà de Pla Oví, en aquest benvingut a pagès, però de la mà d'una explotació, d'una empresa que en el cas de la Noguera és des del meu punt de vista, un dels referents. La Gemma Arnillas i el Jordi Taré són els responsables i parella, en aquest cas. Per tant, ho comparteixen tot d'aquesta explotació de Pla Oví. Gemma Arnillas, Jordi Taré, bona tarda a tots dos.
Hola, bona tarda, Francesc.
Bona tarda.
Perfecte. Escolta'm, què és aquesta empresa, Pla Oví? Gemma.
Aquesta empresa va néixer ara fa 8 anys, és una petita empresa familiar, i bueno, vaig fer una incorporació com a jove ramadera i tenim un ramat de 400 ovelles de car que surten a pasturar els 365 dies de l'any per aquí al terme.
Només 400 ovelles? Només?
Bueno, només 400 ovelles.
Em sembla moltíssimes, està clar.
Bueno, doncs no són gaires per poder tirar endavant una família, eh? Estem una miqueta més.
D'acord, doncs escolta, n'haurem de parlar. Explica'ns, què fan aquestes 400 ovelles? Pasturen 365 dies a l'any, eh?
Sí. Nosaltres l'enfoc és aquest, és la ramaderia extensiva pràcticament pura. No ho podem ser efectes normatius, perquè avui en dia pues, t'obliguen a tindre un corral, i llavors no podem dir que som ramaderia extensiva, però nosaltres ho practiquem. I bàsicament el que fem és aprofitar tot el que l'agricultura no pot recollir. Si al moment de recollir el cereal, pues, sempre en queda al terra, perquè això és el que anem a buscar nosaltres, anem a buscar la millor alimentació en tot moment, si hi ha cereal, si hi ha herba, el que surti, el que anem cap a la serra, aprofitem les glans. Bueno, la ramaderia sempre ha estat un aprofitament de l'entorn.
Escolteu, arriba la pandèmia i canvia el panorama, oi?
Sí, totalment.
Què passa? O què va
passar? Nosaltres fem la... què passa? O què va passar en aquell moment? Nosaltres fem la venda directa, d'acord? Teníem molt clar que engegar aquest projecte, perquè el Jordi és pagès de pares i padrins i es dediquen a la fruita dolça i a l'oli d'oliva ecològic i cereal ecològic. I com que ens feien falta fems, va vindre un dia a casa i va dir, hem de posar un ramat perquè falta fems. Bueno, al final ens vam decidir, jo vaig fer una excedència a la meva feina i ens van liar la manta al cap i vam tirar endavant. Això és obres de tallar. I què fem? Llavors, teníem molt clar que volíem acabar directament al client. Vull dir, volíem tancar tot el cercle. Com la fruita que tu la portes a l'estiu i no la cobres fins a la campanya següent i a preus baixos. Llavors, a portes de la pandèmia, això va ser un 13 de març, a portes de Setmana Santa, teníem tots els xais o corders tots venuts i de cop i volta es van anul·lar totes les ventes i ens vam tindre que reinventar cafè, i a través de les xarxes, que no havíem cregut mai que això es fos, doncs a través de les xarxes i fent una pàgina web així ràpida, doncs ens hem fet aquí xarxes socials i intentem vendre a través de les xarxes. Donar-nos a conèixer el nostre dia a dia.
I en aquest sentit, podríem dir que millor?
Al final se tracta de tindre una bona bossa de clients.
Clar.
Perquè, clar, si compres mig corder o un corder, no cada dia menjaràs corder. Llavors, clar, se dilata molt amb el temps.
Clar.
I necessites tindre molts clients per a tindre una continuïtat en les ventes.
D'acord.
Però sí, tot ens ajuda, eh? Vull dir, donar-nos a conèixer i tal, doncs tot fa.
Clar. Escolteu, tu ara ho deies, el Jordi del Gerri, família de pagesos, fruita dolça, oli d'oliva ecològic, etc. I tu, barcelonina.
Sí, del barri de Gràcia.
Del barri de Gràcia.
Sí.
I... pam, cap al Gerri.
Pam, mira, el que fa l'amor, eh? Després de 20 anys encara aquí ens aguantem.
Carai, però escolta, vau començar a Gràcia a Barcelona o vam començar al Gerri o com va anar això?
No,
vull detalls, simplement que...
ens vam conèixer, la meva família de la meva mare és de Balaguer i la meva mare va anar a estudiar a Barcelona i jo, mira, l'arrel ha tornat i ens vam conèixer amb una transegra, mira, vam xocar barca en barca al riu i mira...
Carai,
fins ara,
i el
no,
xoc...
Qui ho havia de dir?
Carai, escolta, això sona molt maco, molt, molt bonic. Escolta, millor empresa de Lleida. Un any us declaren millor empresa de Lleida, una pastora de les poques de Catalunya, una explotació doncs, que ens porta un ramat alimentat d'una forma absolutament natural. Déu-n'hi-do.
Bueno, em van donar el premi el 2019 a la millor empresària agroalimentària de Lleida i sí, vull dir, un orgull que reconeixin la teva feina perquè avui en dia ser pastor o pastora no està gaire reconegut, és com una mica despectiu aquesta paraula, o ser pagès, vull dir, sembla que queda una mica malament.
Doncs...
I ramadera o pastor o pastora, no, perquè n'hi ha... Vull dir, jo estic dintre de l'associació de ramaderes.cat i hi ha moltes dones, pastores aquí a Catalunya... El que potser no som
visibles,
però n'hi han.
D'acord.
Bueno, a poc a poc, cada vegada clar, som més, però clar. Vull dir, costa.
Escolteu, benvinguts a Pagès, què suposa?
Benvinguts a Pagès, bueno, ens dona l'oportunitat de poder ensenyar... Bueno, el que fem cada dia és una oportunitat que obrim les explotacions i pots ensenyar el que fem. Mm-hmm. Vull dir, poden venir a veure el ramat, els hi pot explicar... Bueno, hi ha molta gent que no ho sap, o no, bueno, clar, és normal, no ho saben el dia a dia.
Clar. I aleshores, una família, bé, una parella, que és igual, el tipus de persones que vinguin, què hi trobaran? Els hi expliqueu com es fa, què es fa? Expliqueu.
Bueno, és aquest, no?, el sentit, és que la gent torna a reconnectar-la a com es produeixen allò que mengen. Explicar tot el cicle de l'ovella, el cicle del corder, què és el que mengen en cada moment, cal diferenciar les diferents estacions de l'any, el tipus de menjar que hi trobem, xafar merda, xafar merda també, perquè al final la merda de les ovelles és la que torna a donar l'any que ve els fruits de la terra. Explicar això és bàsicament i essencialment el més important que hi ha i és necessari explicar actualment.
De vegades deu ser una mica divertit veure segons quins visitants que potser queden fins i tot astorats, de tot plegat.
Sí, n'hi ha de tot tipus i tota mena.
Bé, deixem-ho aquí, no entrem en detalls.
Sí, perquè... molt benvinguts.
D'acord. En definitiva, benvinguts a Pagès, aquest aparador, aquesta possibilitat de, en plena noguera, el Gerri... en aquesta zona doncs, del territori de secà per excel·lència, l'empresa Plauvi possibilita bé, ser una més de les opcions de benvingut a pagès. Una explotació que, com deia la Gemma i el Jordi, doncs és self-made, com dirien els anglesos, és a dir, feta a si mateixa, però amb una tradició familiar llarga i amb aquesta voluntat d'arribar directament al consumidor, sense intermediacions i, en definitiva, amb un producte d'altíssima qualitat i de zero manipulació, en definitiva. Gemma, Jordi, moltíssimes gràcies i bé, que la gent doncs s'animi al benvingut a Pagès, ja sigui al Plauvi, ja sigui a qualsevol de les moltíssimes activitats que es fan i es desfan a Catalunya. Gràcies a tots
dos.
Molt
bé, Francesc. Gràcies a vosaltres i que tothom s'animi a benvinguts a Pagès.
Molt bé, igualment que tingueu molta sort. Vinga.
El concurs.
Anem a la pregunta. Plauvi es troba el Gerri a la Noguera, però la Gemma Arnillas d'on és? El lot de mel alemany amb una pila de productes en aquest contingut. Mel, xocolates, fruits secs, vinagre, sabó de mel, mel i suc de llimona i una bossa de tela. I atenció al premi que s'emporta, ara ho sabrem. Quina entitat bancària acaba de llançar el préstec d'eficiència energètica? De fet, ja ho explicàvem, són diverses que ho han llançat i ens hem fixat en una d'estructura cooperativa. La resposta era CaixaBank. I atenció, un sopar per a dues persones a Platja d'Aro, al restaurant Aradi, per gaudir-ne en temporada baixa i a concretar els dies amb el restaurant. Gentilesa del grup Aromar Hotels i Restaurants. Com dèiem, CaixaBank. I atenció, Daniel Julià, la persona que s'ho emporta. Pots emportar-te a qui vulguis, Daniel, una altra persona, i compartiu el sopar. Que vagi bé.
Meteoambient amb José Luis Gallego.
José Luis Gallego, què tal?
Molt bé. Va. Per parlar d'un tema que ja estava anunciat, però que bé, no deixa de ser, que és repassar aquest concepte de temporada d'incendis. A mi sempre se m'ha fet se m'ha fet bola a l'hora d'intentar encabir-ho i d'entendre. El concepte de temporada d'incendis vol dir que els incendis comencen i acaben en uns mesos de l'any determinats, quan això ja està absolutament demostrat que no és així.
Bé, i depèn de la comarca. Saps que el Pirineu, amb temporades sense neu, el sol nu, despullat, doncs els hiverns hi ha incendis forestals a alta muntanya, per exemple.
Molt bé, però què passa quan un país es torna la superfície arbrada va enllaçant comarques? És a dir, que no es tracta només de com augmenta el risc d'incendi en una comarca determinada amb unes condicions meteorològiques molt clares com és el Pirineu, sinó que és la resta del país que fas a mirada de voltor, com si diguéssim, veus que bé, comences per la Terra Alta i arribes gairebé a la Garrotxa, no? Cada vegada amb més bosc i amb una superfície que va creixent, no? Això, des de molts punts de vista, s'entén com una bona notícia per la natura. I els que es dediquen a la preservació i a la conservació dels ecosistemes diuen que és exactament el contrari. Per això no acabo d'entendre com, amb tota la bona fe del món, o no, hi ha tantes empreses, i molt grans, i de renom, que basen la seva política ambiental per fer-se veure com que estan apostant per l'acció climàtica i que volen contribuir a la neutralitat d'emissions, a la plantació de boscos. I anuncien que plantaran milions d'arbres en els propers anys. Bé, s'ha de dir...
Saps que evidentment sé de què va i el que vas a dir, etcètera, etcètera. Saps que durant molts anys el meu interior ho ha vist això amb fonaments de vidre?
Sí, jo t'haig de dir que al principi, és a dir, quan va sortir aquestes propostes de reforestació, ho vaig veure com una... Bé, sempre hem associat bosc a vida, no? Sí, i hem entès que els ecosistemes agrícoles i que els ecosistemes esteparis i que els paisatges en mosaic eren més pobres que els boscos. Bé, amb mesura que un va adquirint coneixement, que és una tasca que recomano a tothom, doncs, i no sostén ella una mandalla, això de dir, no, aquesta és una màxima que no m'obre en la meva vida, sinó a mesura que un va llegint i va coneixent.
Sí, la ductilitat...
Exacte.
Sí.
Te n'adones que és exactament el contrari, però és que radicalment el contrari, no? És per això que els incendis són cada vegada més grans i més difícils d'extingir, això més enllà del que digui el Marc Castellnou, que té tota la raó, independentment de les condicions climàtiques, independentment de la situació de que els fenòmens extrems com aquestes onades de calor facin que els boscos estiguin molt altint i que cada vegada hi hagi més condicions properes, el que és la clau és l'abandonament de l'activitat agrària, el despoblament rural i l'abandonament de l'activitat agrària i silvícola. Hi ha una dada que m'ha fet... És una dada que és a nivell de l'Estat. No conec la dada a nivell de Catalunya, que diu que la producció de fusta, que no l'aprofitament, sinó la producció de fusta, és a dir, els boscos de tota la península ibèrica en producció, estan creixent prop de 50 milions de metres cúbics l'any. una producció que en bona part es queda al bosc, donat que no hi ha aprofitament, donat que si vols muntar una planta de biomassa forestal, la paperassa i els entrebancs, i sembla que l'administració sigui el teu contrari més que el teu aliat, no? Quan Europa ens està demanant exactament això, no? Llavors, aquesta situació és la que hi ha darrere d'aquesta bestiada que hi ha hagut aquest estiu arreu de l'Estat. No ha estat el cas de Catalunya, tot i que 531 incendis són molts incendis, i 7.000 hectàrees són moltes hectàrees, la pitjor xifra en 10 anys, però tu te'n recordes, com jo, de les incendis de la Catalunya Central, que d'una bufada et cremaven 40.000 hectàrees en un parell de dies.
76.000
no?
hectàrees aquell estiu. És una aberració.
Clar. Doncs, aquesta situació, aquest fomentar l'activitat forestal, l'activitat silvícola, que n'hem estat parlant aquí fins i tot amb els propietaris forestals i amb la gent que treballa la fusta, la gent de Fustes Boix, amb la gent que del sector, ara ja no és una qüestió de política forestal, ja no és una qüestió de... sinó que és una qüestió de supervivència del propi país. És que aquest país, com diu el Castellnou, pot cremar de punta a punta. No és aquest estiu, les condicions es poden donar. I més, tu ho saps, amb aquestes temperatures que heu estat, imagino, amb el cor encongit, perquè en el moment que estaves donant aquell pronòstic, eres conscient de que... Jo recordo l'incendi del Bages, que jo estava baixant de Berga, i al pujar, que anava a fer a l'escola d'estiu de l'UPC, anava a fer una xerrada allà, i quan estava pujant, recordo que dic, perquè davant de mi anava el Martí Boada a les xerrades, i vaig dir, hem de parlar amb el Martí d'aquesta situació, perquè feia, no sé com dir-te, feia olor a benzina, la resina del pi, en determinades condicions, quan la temperatura puja moltíssim, l'olor que fa s'acosta més a la benzina que no al...
Bé, clar, les resines al final són, jo crec que alcohols, ara els químics em dirien...
Elements piròfits amb una a qualsevol estímul, crac! Cremen, és per això que es donen aquestes...
Què va passar? O sigui, cases cremant.
Clar.
Aleshores, vol dir fora de la capacitat d'extinció dels bombers.
És que fixa't, i això no ho dic, la gent dirà, ja comença a fer-li una altra vegada la pilota als bombers. No? T'haig de dir una cosa, si no hem anat a més al nostre país, si Catalunya no ha cremat tant com, per exemple, Castella i jo, que s'han cremat 300.000 hectàrees a Espanya. I hi ha províncies com Zamora, que s'ha cremat un 10%. De la província, amb 85.000 hectàrees, gairebé en un incendi. A Begis, a Castelló, 22.000 hectàrees en dos nits, Francesc. Si nosaltres no hem tingut aquests... No vull dir que les altres, que la UME, i que, però els nostres, és a dir, la gent que està treballant aquí a peu de bosc, els brief, la gent, els experts
des dels grans focs del 94, del 98, del 2003, 2005, etcètera. L'aprenentatge ha estat bestial, els mètodes d'extinció, s'arribes, perimetre, no s'aboquen, fixa't, quan tu llegeixes els mitjans, depèn de la situació, no s'aboca totes les cartes al mateix incendi, perquè clar, si deixes la rereguarda sense, quan ja hi arribes a la rereguarda, allà tens el doble de problema.
Exacte, les tasques d'extinció, tot i que aquesta gent s'ha hagut de doctorar, com si diguéssim, en un parell de mesos, no? Però el que ens estan alertant, i el que ens estan, més que alertant, cridant a l'orella, jo he vist entrevistes del Marc Castellnou a tots els diaris aquest estiu, és que hem de treure combustible del bosc.
Clar.
I tenim boscos malalts. No es tracta de la superfície que tenim, sinó que els boscos estan malalts, que hi ha espècies invasores, que hi ha moltes malalties que estan afectant a la superfície forestal del nostre país i que la fa absolutament...
Ara, jo... És que clar, tu ho saps... he publicat alguna foto de gent forestal que hi entenen, evidentment, que estan doctorats, eh? Uh-huh. En forest, etcètera, etcètera, a on es veuen aclarides i es veu, aleshores, un sotabosc pobre, etcètera, i els comentaris que fa determinades persones...
Aquest papanatisme, que ve d'un bonisme dolent, que t'haig de dir, no sempre el bonisme és positiu, però aquest papanatisme de que els arbres no es poden tallar i de que el sotabosc no s'ha de tocar perquè també és natura i de que la mà de l'home no és necessària per perdona, si és que nosaltres estem creant la situació, si és que nosaltres no hi fóssim, ja hi hauria una regeneració natural.
Clar, es cremaria tot de dalt a baix.
Efectivament. I nosaltres no seríem l'obstacle. Ara del que es tracta és de com fer que un país amb un 63% de superfície forestal i densament poblat, com és el cas de Catalunya, eviti les situacions de risc estiu rere estiu, de situacions de risc que aniran a més, no? I com fer compatible aquesta situació amb la feina de l'aprofitament d'aquesta biomassa, d'aquests productes forestals que tradicionalment s'han estat aprofitant i que ara ha desaparegut. No es tracta de tornar a fer carbó, no es tracta de recuperar les carboneres, no es tracta de fer del suro el motor de l'economia d'aquest país.
També.
No es tracta... No sóc un il·lus. El que dic és que una mica de respecte cap als propietaris forestals i una mica de facilitar la tasca de la gent que vol fer això, un aprofitament sostenible
o indirecte amb el primari, amb l'agricultura, amb la ramaderia, etc.
Del contrari, l'abandonament de l'activitat forestal i el despoblament rural faran que vivim amb un ai al cor cada vegada que s'acosta a l'estiu i que, com diuen... Perquè ells, les tasques d'extinció han anat a més, però quan sents a gent com els experts que diuen, és que no en sabem. És que aquest tipus d'incendi de sexta generació o incendi climàtic...
Ens passa per sobre.
No en tenim ni idea. L'únic que podem fer és mirar, intentar treure la gent. I mirar i dir, hòstia, que fort que va, no? En fronts d'un quilòmetre, Francesc.
Sí, sí.
És impossible.
Vinga, seguirem.
El concurs.
Quina és la causa principal dels incendis forestals més enllà del canvi climàtic? El premi, una ampolla de cava Brut Reserva, gentilesa d'Agustí Torelló i Mata.
Meteomar, amb el patrocini de la Pesca Neta, cap a una mar blava.
Doncs això és Meteomar i hem sentit que començàvem amb aquest patrocini de Pesca Neta i d'això va el tema d'avui, d'aquesta mar blava, d'aquesta mar que tots enyorem una mica més endreçada, per entendre'ns. I d'això es tracta el que han abordat a Montpeller en el marc de l'Euroregió, en aquest arc mediterrani, en aquests consells, amb el col·loqui internacional Salvem el Mediterrani. Però de tot això, el Mario Vizcarro en sap bastant més que jo i, per tant, és el moment de presentar-lo. Mario, com estàs? Bona tarda.
Estic molt bé, Francesc, gràcies.
Perfecte, ja som dos. No sé si molt bé o bé, però en tot cas estem aquí, que ja és prou bé.
Mira, a prop de bé, com diuen a Girona.
D'acord. Escolta'm, ens portes un convidat que és el president del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya perquè, ell ha comandat, com a mínim des del punt de vista nostre, de català el Salvem el Mediterrani, no? En aquest col·loqui internacional és el Toni Mora. Mario, presenta'ns la persona.
Pues mira, és un plaer. De fet, és el meu president també, perquè jo sóc membre del Consell de Treball Econòmic i Social, uh-huh, en representació del sector marítim i pesquer.
Sí.
I, bueno, pues vaig tindre el goig que em van oferir la possibilitat de participar en aquest col·loqui internacional, mira, com una mena de congrés, cada... organitzat inicialment pels tres consells de treball econòmic i social de les illes, el nostre i el d'Occitània. Després es van afegir la resta de la ribera mediterrània de l'estat espanyol, i la veritat és que va ser superinteressant. I la veritat, el segon tema que volia comentar és que jo crec que la nostra delegació, a veure, va tindre un pes específic important en tant en quant, a veure, nosaltres segurament som a nivell pesquer, no hi ha dubte, però a nivell d'economia blava devem ser de les primeres potències que tenim aquí a la Mediterrània, per tant, era un tema que ens interessava i ens interessava molt.
Uh-huh. Doncs, Toni Mora, bona tarda.
Hola, bona tarda a tots dos.
Escolta'm, Toni, situa'ns quins temes en línies generals, després, amb els pocs minuts que tenim, intentarem acostar-nos a alguns d'ells. Però quins temes es van presentar en aquesta trobada?
Doncs aquesta és una conferència, o és una conferència internacional, que s'ha situat en el marc d'una més ampla trobada que organitza un grup editorial de França, la de Peix, no? Però nosaltres, com a Consells Econòmics i Socials i coordinats per al Consell de l'Occitània, que en aquest moment és el que li correspon pel tema de presidències d'Euroregió, doncs ja fa uns anys que vam iniciar aquesta cinglada cap a un projecte molt temàtic, molt, molt, molt important, com és el de la contaminació dels plàstics a la Mediterrània, la situació de la mar Mediterrània ambiental, i el que implica també amb l'impacte social i econòmic que té tot això, no? Uh-huh. I, de fet, malauradament, el Covid, evidentment, com tothom, tots i totes ens ha passat, va impactar sobre aquest camí, per tant, ho va fer més feixuc, més llarg en el temps, però al final hem pogut aquests dies de setembre, aquest 29 de setembre, plantejar a Montpellier aquesta conferència, on hi ha hagut una participació molt important de públic ja presencial, però també molta gent connectada online i, a més, de molt diverses procedències, no? Perquè, tal com nosaltres volem representar, no, en aquest Consell o en aquests Consells Econòmics i Socials, doncs, i confluint el món de l'empresa, el món de l'economia, però també el món social, el món de l'activisme, el món sindical i, evidentment, també el món que té relació amb l'activisme i l'impacte ambiental, no? I en aquí, uh-huh, jo crec que hem plantejat experiències, s'han explicat experiències molt pràctiques i molt concretes sobre com redreçar aquesta situació que tenim, malauradament, nefasta en aquest moment en la mar Mediterrània, i també, evidentment, debats de caire més institucionals i més amples i que situen reflexions a més llarg termini, com són els que hem plantejat al manifest, a la declaració que hem signat conjuntament tots els Consells Econòmics i Socials participants, que han de tenir un recorregut més ample i en el qual nosaltres hi podem posar tot el nostre esforç, però també demanem que els governs de les diferents regions, països que hi anem, i sobretot també la Unió Europea, hi posi, uh-huh, també recursos i coordinació, no?
Perfecte. Escolta'm, una miqueta, clar, tots quan fem aquestes entrevistes tenim un guió al davant i alguns dels temes, la reducció de plàstics, segons com desmantellar les embarcacions, la regeneració de praderies de Posidònia, quan sabem que a ple estiu precisament les àncores, etcètera, es trinxen per tot arreu, bé, per tot arreu en alguns llocs, senyalització de les platges, etc. Però, bueno, la nova llei balear de residus, que és de les, perdoneu-me l'expressió, canyeres, que coneixem i que tenim al voltant. Però en aquest sentit dels residus hi ha un punt aquí que és la gestió del packaging del grup Bonpreu. Jo he observat, em passejo pels supermercats, faig fotos, la meva dona em diu, escolta, deixa la càmera de fotos i agafa el cistell i el pot de tomàquet i no sé què, perquè clar, és un laboratori, no? aquests llocs, no? I miro els productes de proximitat, etc. I en aquest cas he observat en aquest grup una tendència brutal i exemplar en molts elements que ara mateix fan molt de mal a l'entorn. La solució la devem tenir a les mans, però no s'aplica, no?
Sí, evidentment. Evidentment, aquesta és una de les experiències, com bé has dit, que vam voler situar, no? Perquè era d'una empresa en concret, i a més d'una empresa d'àmbit català, doncs que ha fet aquest esforç, no? Com segurament hi ha moltes, no? Però teníem aquest contacte de bon preu i s'hi van posar de seguida, van fer una connexió online, perquè la veritat era pel temps, no? Perquè no volguéssim anar-hi, però en un temps molt reduït en el qual havien d'intervenir, i van explicar això. Jo també soc dels que hi van pels supermercats i entre ells el bon preu el tinc molt a prop de casa, no? I visualitzes alguns canvis, no? A mi el que jo crec que hi podem estar d'acord, no sé si no parlem, però jo crec que situar els canvis en el consumidor en quant a la nostra responsabilitat és important. Evidentment, nosaltres podem determinar molt el que comprem o no comprem, generalment, perquè també hi ha gent que no pot determinar el que pot comprar o no, perquè té un salari reduït quan en té i ha de comprar el que pugui, però hi ha una part encara important de la població que podem determinar si comprem o no un determinat producte en funció de la responsabilitat social de l'empresa, de com de les relacions laborals que n'hi hagi o sobre l'impacte mediambiental que tinguin, no? I en aquí jo crec que és important. Ara, també voldria dir, crec que a vegades es carrega molt sobre la consciència mediambiental del consumidor i no tant sobre la responsabilitat social de les empreses que han de posar-hi, no? I per tant, si hi ha empreses que fan això i que tiren endavant això, és bo que en conferències com aquestes tinguin el seu espai. Va ser present la BASF, no? Que és una empresa molt diferent, sí, a bon, sí, preu i en un altre àmbit, no? I també va explicar un projecte, o altres empreses que tenen també o fundacions o en àmbit comparatiu que a partir de també de determinades experiències molt concretes pues, estan aprofitant els residus doncs, marins, no? I que com a mínim estan reduint aquest impacte global d'aquests residus, no? Jo és important perquè, bueno, no sé si després, no vull avançar-me, no sé si després les preguntes anirien per aquí o com a mínim les qüestions a plantejar.
No et pensis, però, no perquè queden molts minuts.
No? No. Pues el guió que tu dius, que jo també puc tenir de reutilitzar les diferents R's, no? Això que ja coneixem tots, sí, i totes, no? Aquí ho hem volgut posar molt, i vam debatre molt abans de configurar aquest esquema de conferència, no? Però que estiguessin ben delimitades, no? Que no el reduir, el reutilitzar, el reparar, tot això era important que fossin determinades experiències diferenciades, però que tinguessin també la possibilitat, doncs, això que també en les conferències serveix, d'interactuar, de tenir idees, de projectar idees cap a altres països, cap a altres àmbits. I també voldria afegir, nosaltres com a Consells Econòmics i Socials, evidentment és una temàtica que a vegades no és troncal la nostra, doncs, igual el Consell Econòmic i Social de l'Occitània té una R, doncs, que inclou la matemàtica mediambiental com un element fins i tot de títol de les seves competències. En el nostre cas, ho compartim amb el Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible de Catalunya, que és segurament el que més, exacte, que és el que més té d'aquestes competències, però jo crec que també hem de pensar en una evolució que el món del treball econòmic i social no pot estar deslligat en cap moment de la consciència mediambiental, i una conferència com aquesta s'ajuda a posar també una mica les bases d'això, no?
Uh-huh. Escolta'm, i el projecte Pesca Neta, aquesta acció de recollida de plàstics i deixalles pels pescadors mentre realitzen la seva tasca. Com es presenta, per exemple, accions com aquesta i què fan la resta de territoris més pròxims?
Bueno, això és fantàstic que estigui aquí, Màrius, perquè evidentment tu podràs explicar molt millor perquè és el protagonista principal d'aquest projecte, però el que sí que hem vist és que hi ha altres projectes que tenen similituds amb el de Pesca Neta, però exactament no es plantegen de la mateixa manera, no? Hi ha alguns altres projectes, per exemple, del que és la riba sud de la Mediterrània, que són més de recollida directa i amb un focus, diguem-ne, com el que jo crec que Pesca Neta no vol ser, no? I que el Màrius ho sabrà explicar molt millor que jo, no? Que és, no anem a recollir la brossa simplement per recollir-la, sinó que també estem dintre d'un objectiu més global, que és que, també estem per fer una evolució econòmica i social del que és el món de la pesca, però entenent que el món de la pesca té com a objectiu principal pescar aliments perquè consumim nosaltres, i per tant també no plantejar-se com a uns agafadors de brossa del mitjà marí, simplement, i això havia una altra experiència, evidentment molt legítima, però que no era exactament igual que Pesca Neta, o altres que és l'aprofitar els residus de les basures, de les deixalles de la mar, per per construir producte, per vendre i d'una manera més o menys mercantil, no? I que també, evidentment, té tota la legitimitat, però que també no és exactament el projecte Pescaneta, no? Jo crec que podem estar orgullosos d'aquest projecte Pescaneta perquè nosaltres podem explicar d'una manera molt clara, i torno a dir, el Màrius ho farà molt millor que jo, és un projecte que té una relació amb el mitjà tradicional, que és la pesca, i que volem que sigui sent en aquesta línia, no?
Escolta'm, ens hem menjat el temps de les qüestions en el Consell. Alguna que diguessis, Toni, m'ha sorprès això, o dels occitans o dels balears hauríem de fer això, o tot el contrari, és que, bé, ja ho has dit, que estem molt ben situats, no sé, alguna cosa així que t'hagi sorprès?
Bueno, més que sorprendre, aquestes línies d'actuació que tenim, sobretot amb els nostres companys i companyes del CES de les Illes, doncs, i no tant per la distància, no? A vegades amb Occitània, però que també en tenim, el que em marquen és que nosaltres hem de fer un pas endavant en la legislació mediambiental del nostre país. Jo crec que aquí ho has explicat abans, no? Hi ha una llei a les Illes avançada i que nosaltres hauríem de caminar en aquest sentit també, i les experiències de connexió del món acadèmic amb el món empresarial, jo crec que són encara millorables, no? I aquí també ho ha explicat també les experiències que hi ha hagut doncs, també en algunes altres contrades, no? De la península ibèrica, no? Però anem bé, o sigui, anem bé. El que passa és que no sé si, i això, dir-lo davant teu i davant del Màrius és una mica agosarat, però jo crec que no tenim massa temps. Anem bé, però no tenim massa temps. Hem d'accelerar perquè totes les institucions que puguem i contribuïm a que el canvi sigui més radical, no? I que, per tant, no és només conscienciar, sinó actuar ja.
Molt bé. Mario, jo crec que de forma intel·ligent t'has mostrat silenciós en aquesta entrevista.
No, home, evidentment, perquè el que estava explicant el president era tot absolutament correcte i, sincerament,
Això no ho hem dubtat en cap moment, eh?
I la veritat, no calia entrar-hi, però sí, és molt cert el que ell vos ha explicat. Mm-hmm. I l'única cosa és que jo no sóc el protagonista de Pescaneta, o el protagonisme de Pescaneta el tenen els pescadors. Uh-huh. I se'ls ho ha de reconèixer, perquè a banda de la seva tasca, com explicava Toni, recolleixen la brossa, és a dir, no són escombraires de la mar, són pescadors, i això és el punt que ens fa diferents, val? Uh-huh. Perquè inclús Brussel·les plantejava que anéssim a pescar brossa. I nosaltres li vam dir que enteníem que això així no podia ser, no per un tema de... perquè som pescadors, ni som golondrines ni som escombraires, som pescadors i ens volem guanyar la vida anant a pescar peix i poder-lo vendre incrementant de la millor manera la renda pesquera. Aquest és el nostre objectiu, evidentment, dins d'un concert de sostenibilitat. Si hi ha peix, lo sabrem pescar.
Molt bé, fantàstic. Si hi ha peix, lo sabrem pescar. I bé, jo diria que amb aquesta frase màgica acomiadem el Toni Mora, que és president del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya. Fantàstic, moltíssimes gràcies.
Bueno, moltes gràcies a vosaltres. És un plaer estar amb vosaltres.
Adéu-s.
Igualment, Toni, igualment. Gràcies.
Adéu-siau.
Adéu. Una abraçada.
Adéu-siau. El concurs.
Anem al concurs on es va celebrar aquest col·loqui internacional Salvem el Mediterrani. Atenció al premi, una nit amb habitació doble més esmorzar a l'hotel Costa Brava, Platja d'Aro, d'Aro Mar Hotels i Restaurants, aquest hotel. I això sí, és per gaudir-ne en temporada baixa i concretar exactament els dies amb l'hotel. De la setmana passada de mobilitat, la resposta a la pregunta quin tipus de tractor està revolucionant les tasques agrícoles, de moment a petita escala, està clar, doncs el tractor d'hidrogen sense conductor. Lot de 5 paquets de càpsules de cafè novell, residu zero, sense herbicides ni pesticides i procedent de cultiu ecològic. Les càpsules són compostables, el cafè amb gra o amb pols, doncs el ser adoll respectuós. En tots casos, els 3 casos, 5 paquets. Un dels 3 és la tria que heu de fer. En el cas del guanyador d'avui, Eugeni Álvarez de Granollers.
Meteotaula.
Ens entaulem, i de fet també ens escapem, i ho fem a un raconet de l'Alt Urgell. En aquest raconet de l'Alt Urgell hi ha una d'aquelles joies del país. De fet, és una de les úniques cases museu habitades de Catalunya. Estem parlant de Cal Cerni. Josep Maria Truquet és el propietari. Què tal, Josep Maria, com estàs?
Molt bé, bona tarda a tothom. Doncs força bé, acabo de fer un àpat doncs, amb una gent que hem pujat de la capital i doncs, quan és així et venen doncs, a saludar de tan lluny, doncs estàs content, perquè venen a provar les nostres menges.
Clar que sí. Escolta'm, d'entrada, la carta de presentació ja és de nota. Una de les úniques cases museu habitades de Catalunya. Què significa això?
Bé, significa, doncs, penso, per nosaltres unes obligacions i una responsabilitat pel fet de que potser hauríem o podríem viure més còmodament, i quan em refereixo més còmodament és que no visquem malament, eh? Però per ser una casa doncs, tan autèntica on guardem doncs, una cuina del segle XV, per exemple, que és la que utilitzem nosaltres pel dia a dia, doncs utilitzem uns espais doncs, per prenotació també de l'època, guardem uns cellers, guardem una bodega, guardem doncs, aquell antic forn de pa, etcètera. I després doncs, tenim un petit museu on hi ha una mica de visió general i global del que és una casa de pagès al Pirineu. Com vivien, quins estris tenien, com s'utilitzaven aquests estris, una mica doncs, de tot. No? El fet és que pots estar còmodament doncs, allotjat en una de les suites o en una de les habitacions o doncs, fer una bona menja doncs, en el restaurant i a la vegada doncs, poder tindre l'opció de visitar tot això, totes aquestes parts doncs, que són encantadores, l'antiga llar de foc del segle XV, no? Bueno, és un espai doncs, que quan veus aquells escons i recordes una mica doncs, prehistòricament doncs, tot allò que aquelles generacions han passat per allà, o mires un escudeller i veus doncs, penjades les forquilles que encara doncs, tenen el desgast dels segles. Parlo de segles, perquè ha passat d'una generació amb una altra i amb una altra, i aleshores s'ha desgastat menjant doncs, a dins d'una escudella, no? Que també segurament l'escudella de fusta també s'ha desgastat com segurament doncs, ho està la forquilla. No? Són encants que encara els poden valorar els que ens van a visitar.
Clar, esteu a Calvinyà, esteu a l'Alt Urgell, em parles d'una cuina que és la que ens cou els aliments, que és del segle XV. M'estàs parlant d'un forn de pa, m'estàs parlant d'un celler, m'estàs parlant d'un... Bé, jo diria que d'un top ten. És a dir, entenem, ens omplim la boca de les estrelles Michelin, ens omplim la boca doncs d'això, però al final estem parlant d'una experiència única. Bé, no només a nivell català, sinó a nivell europeu, tampoc hi deu haver molts llocs amb aquesta autenticitat tan, tan brutal.
Bé, Francesc, el que cal remarcar és que també tenim una cuina innovadora i també tenim tot aquest espai.
Però és a dir, que sí, clar, l'embolcall. No,
però que sí, doncs, de que donem opció a que puguin visitar, el qui ens visiti, pugui veure doncs, que encara s'utilitza la tradicional cuina econòmica, que tothom coneixem, aquesta de ferro fosc que posaven les cassoles, on tinguin doncs, les olles, les cassoles, tots els estis que van amb aquesta cuina, no? I bueno, la gent de vegades queda una mica així parats, o tens la pica, la aigüera, doncs d'aquestes de marbre de tota la vida, doncs de, bueno, doncs d'allò que has vist en comptes ara, perquè molts ja ni les àvies ho han arribat a veure, no?
Clar, jo quan he dit això em referia a aquest embolcall de luxe, perquè realment no tan sols embolcall, sinó els aliments, perquè segons destaqueu al web, s'elabora més del 80% en aquesta casa, s'hi elabora més del 80% del que es consumeix a la mateixa casa. Estem parlant d'una cava de formatges. És a dir, tu sí, t'estàs prenent un postre de formatges i no te l'han portat de no sé quin lloc. És a dir, l'has fet tu a la mateixa cava, l'elaboració pròpia del vi, de les conserves, d'un herbari que és espectacular, d'un obrador, d'una granja. És a dir, que en definitiva és una experiència, jo diria, única, que tinc la sensació que l'aeroport de la Seu d'Urgell hauria de tenir un vol exprés cap a Cal Cerny.
Sí, quasi bé. No, tenim molts visitants, la veritat és aquesta, tenim molts visitants, molta gent doncs, de ciutat que ens visita i que justament m'ho va dir això. Avui he tingut un grupet de 20 persones que venen de Barcelona i que hem pujat doncs, a tindre aquesta experiència, no? A provar doncs, unes menges diferents. Doncs, bueno, avui els he fet un trinxat i en lloc de l'arròs els he fet doncs, amb ceps, amb fredolics, doncs, amb camagrocs i els he fet doncs, amb rovellons. Bueno, una cosa diferent, doncs, uns guisats doncs, que fem quan podem doncs, amb aquestes cocotes o amb aquestes olles doncs, de ferro, sí, que fos com un confit i que val la pena després de menjar-te un confit d'aquests, ostres, tu, no? Feia molts anys que no sentia, no retrobava aquests sabors autèntics, no? D'antany. Bé, després doncs, els fas la visita, dius, ahir vam fer la verema, ahir va ser una gran dia de festa per nosaltres, per la família, perquè ens vam reunir doncs, moltíssima gent i vam fer la verema, vam veremar, vam fer el vi, doncs, i el tenim doncs, tot a dins de casa, per sort, perquè quan hem vist el temps que ens ha fet avui, avui que ens plou, dic que avui que ha sigut un mal dia, però ahir encara ens va fer bo, vam poder fer una bona verema, i després doncs, els donem a degustar doncs, aquests formatges que fem cada setmana, elaboro formatges d'ovella, cap, i vaca, i en fai de llet crua i de llet pasteuritzada i mixtes també, i els donem a degustar, i aquesta gent doncs, han vingut i han vist la cava doncs, amb tots els formatges, no s'ho podien creure, no? És que arriba a un lloc on puguis veure els formatges d'ovella, cabra i de vaca pasteuritzats i no làctiques i curats i curacions que fem doncs, de 11-12 mesos. L'antic forn de pa, hem reconvertit l'antic forn de pa que teníem en el celler doncs, per un lloc doncs, on madure el formatge més de 8 mesos, perquè hem trobat que és el lloc idoni de temperatura i d'humitat i ens va perfecte. Aleshores, se'ns fa una maduració lenta, molt bona i que després assaboreixes amb el formatge. No? Quan degustes, ostres, quin formatge més bo. Bé, els caparals també són molt bons i també els fan a les coves. Nosaltres el fem a dins del forn de pa.
Caram, fantàstic. Escolta'm, clar, m'has parlat de les cocotes, d'aquestes olles que són realment màgiques i que impregnen les menges dels sucs, de les salses, del xup-xup, etcètera. Clar, no, són imbatibles. Una olla d'alumini mai pot competir.
Mai.
D'acord. Quan has provat una cosa cuinada amb una cocota d'aquestes, és imbatible. Sí. Escolta'm, el que és imbatible també, per exemple, a banda dels formatges, són les vostres conserves, l'herbari... clar, al final, a taula, realment la gent deu fer volteretes.
Bé, sí, esclar, provem productes que no en provem mai. Nosaltres no és del nostre lloc, per exemple, la sobrassada.
Tombarelles.
És per posar un exemple.
Tombarelles,
molt,
no voltaretes.
Doncs la sobrassada no és nostra perquè és una cosa mallorquina, menorquina i és ben d'ells, no? Però nosaltres en fem una d'excel·lent perquè el pebre també ens el fem nosaltres. És a dir, que amb els pebrots que tenim els bitxos posem doncs, a dins doncs, de la trituradora, el fem pols i després doncs, fem una sobrassada doncs, amb un toc doncs, de papada de porc, que és la part més gustosa, que el 50% de carn, 50% de greix, i per tant surt formidable, no? I quan la veuen allà penjada pensen, jo pensava que això només es feia a Mallorca. Doncs no, nosaltres la fem, la curem molt bona, i entre altres coses, no? Vull dir, quan parlàvem de les cocotes, quan fem el confit d'ànec, que matem els ànecs i fem els confits, els confits d'ànec, doncs, fet a la cocota, doncs aquí a la llar de foc es fa lentament, després doncs això posem ho envasem amb fred i ho posem doncs envasat i conservat, quan ho rescalfem doncs, amb una paella, és fantàstica, és fantàstica, el gust que té, és boníssim, no? I, bueno, doncs és menges que encara podem fer gràcies a que tenim doncs, tots aquests instruments i, bueno, i uns valors també clar, culinaris d'antany doncs, que ens fa doncs, de que, bueno, que vulguem redescobrir una mica la gastronomia autèntica de muntanya i no volem competir en cap mica amb l'alta gastronomia i aquesta, doncs, del sifó, eh? Però, bueno, també en fem una mica.
Està clar.
També en fem, no? Però que sí que és veritat, Francesc, que quan arribes de l'hort i portes un producte, és increïble. És a dir, aquesta setmana he fet, doncs, una escuma doncs, de remolatxa i, escolta, tot el sabor de la terra, un client em deia, escolta, aquest sabor de terra és increïble. Clar. I, bueno, doncs perquè està agafada i fa una hora que està bé dintre de la terra. Llavors, clar. Clar, vostè ja se l'està menjant. I, bueno, doncs tot això és molt important.
Escolta, molt important com perquè... que ens hem menjat el temps escoltant-te i fent salivera, etcètera, etcètera, i ens queda molt poc, a mi m'agradaria dos titulars allò ràpids d'última hora. Què feu menús, feu a la carta, feu a conveniència? Això ho trobaran al web, però fes-nos allò 10 segons de titular, que...
Bé, mira, nosaltres treballem doncs, amb un menú tancat, sempre.
Ah, d'acord.
Doncs fem un menú doncs, degustació, que és de 9 platets i postres,
sí.
Que ho fem pels dies festius, i després fem un menú per a la gent que està allotjada o que ens venen a visitar, doncs només puntualment, entre setmana, doncs de que és un menú tancat de 5 plats. Mm-hmm. Sempre posem un plat de cullera, un aperitiu o dos aperitius, i doncs un o dos segons. I aquí anem variant. Aleshores, doncs, treballem amb producte que tenim de temporada i del moment. I aleshores no sabem mai què farem doncs, demà passat ni què farem la setmana que ve. És el
està
que
clar,
tenim
el que
a l'abast. I clar, el que hi ha, mentre hi hagi espàrrecs, farem espàrrecs, quan s'han acabat els espàrrecs, doncs ja s'ha acabat. No? I aleshores
escolta,
muntem
dos,
doncs, els menús amb allò.
D'aquests dos menús, el preu aproximat...
Mira, doncs és molt econòmic. Doncs el menú normal que en diguem gastronòmic de 5 plats i postres val 25 euros i el de 9 plats i postres val 33 euros. I les begudes les fem a part.
Escolta'm, imbatible, imbatible. Amb el que m'acabes de descriure és imbatible. I escolta'm, a la suite i a les habitacions, què hi trobarem? Però ràpid,
doncs
ràpid.
Hi trobarem un benestar. Un benestar vol dir doncs, de que es tracta de que quan dormis amb un matalàs doncs descansis i que l'endemà quan et llevis et trobis relaxat i bon humor.
Perfecte.
Jo penso que amb això està tot dit.
Home, ja ho crec. Escolta'm.
Sí. Després doncs, tens unes bones vistes, tens uns bons espais.
Fantàstic.
I bueno, nosaltres estem en un lloc privilegiat de l'Alt Urgell, això cal dir-ho, estem privilegiats.
Perfecte.
Calvinyà és un poblet doncs, amb una alçada de 1.000 metres, amb unes vistes a sobre de la vall, increïble. Nosaltres des de casa veiem 33 pobles.
Només. Perfecte, com el canal
Només.
33. D'acord, no cal posar la tele. Fantàstic. Josep Maria Truquet, propietari, cuiner, juntament amb la teva dona, amb la teva companya,
dona,
de Cal Cerny. Perfecte. Escolta, un plaer.
Igualment.
Veure
moltes
si ens veiem aviat. Molt bé, i tota la gent
moltes
que ens
gràcies.
Escolta també, ja sabeu, cap a
Calvinyà. I esperem poder-vos rebre i poder-vos recepcionar.
Molt bé, fantàstic.
Moltes
gràcies.
Adéu, bon dia, adéu.
El concurs.
Anem al concurs. Cal Cerny fa els seus formatges o té una selecció de formatges del món? Lot de cafè novell residu zero. Recordeu, no és un cafè qualsevol perquè està fet de manera... està conreat de manera responsable, conreu ecològic, sense herbicides ni pesticides. Si teniu tres opcions per triar, o els 5 paquets de càpsules compostables, o els 5 paquets de cafè amb gra, o els 5 paquets de cafè molt. A la setmana passada, Empresa i Comerç Green, quin material alimenta la nova caldera de biomassa instal·lada per Nestlé a la seva fàbrica de xocolates? Una ampolla de cava Ubac, ecològic, gentilesa, Agustí Torelló i Mata, el premi, i la resposta era la pròpia closca del cacau que fan servir. guanyador el Josep Maria García de l'Hospitalet de Llobregat.
Meteotemps.
Anem a Meteotemps, anem a un predictor meteoròleg amb pedigrí. Amb pedigrí perquè fa molts anys que s'hi dedica i a la primera línia de la meteorologia aquí a Catalunya. És Joan Arús. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Joan Arús és meteoròleg de l'Agència Estatal de Meteorologia Catalunya i a més especialitzat i ja fa temps en meteoaeronàutica, el servei, doncs això, de, bàsicament, primer, explica'ns una miqueta, primer l'aeroport de Barcelona i ara el centre de control de Gavà, en què consisteix cada cosa?
Doncs, aviam, són coses diferents. Ara no fem exactament predicció. La predicció meteorològica des de l'any 2013 està concentrada en un únic centre de predicció, que és a València, i València fa tota la predicció de tots els aeroports de la península Ibèrica i, en concret, els del CIR de Barcelona, que és el Mediterrani. No? Uh-huh. Però, esclar, aquests predictors estan lluny i els controladors que gestionen, en concret, el CIR de Barcelona, que és tots els aeroports del CIR de l'espai mediterrani...
Perdona, què doncs, és CIR?
Doncs és tots els aeroports que formen part d'aquest espai que es diu CIR, que va des del Pirineu fins a Alacant, passant per Balears i tota aquesta zona. Els aeroports D'acord. Principals serien Barcelona, Palma, Eivissa i Alacant, bàsicament, no? Serien, i doncs ocupen un tràfic considerable. Clar. Aproximadament es mou un volum de 4.000 avions al dia, no? Dels quals 1.000 venen a Barcelona, no? Això és el que es gestiona des de Gavà.
Mm-hmm. Perfecte. Aleshores, a Gavà, actualment, la feina quina seria? Seguiment en temps real del que passa pel que fa a la meteo?
Correcte. La predicció ja està feta, ja venen uh-huh. fetes, ja es feia de productes elaborats a nivell europeu, a nivell de cada aeroport, i llavors allà el predictor el que fa és donar uns briefings als controladors, al cap de sala sobretot, assessorar el cap de sala, i sobretot, doncs això, informar del que va passant, sobretot de cara a regular. Si es veuen que venen tempestes, doncs, amb una regulació entre 3 i 6 hores, depenent dels sectors, hi ha avions que venen de més lluny, doncs s'ha de regular perquè ja no surtin d'origen, no? Si es preveu Clar. Tempestes en una ruta en aproximació a Barcelona, aquests avions ja no surten, no? I si són avions de més curt d'abast, com per exemple els que venen de Palma, doncs aquests es poden regular en menys temps. És això, bàsicament és regular per estalviar minuts de retras.
Uh-huh. Però, per exemple, aquest estiu passat, fortes tempestes, ara el mes d'agost, generaven el que anomenem un zero, no?, l'aeroport de Barcelona.
Sí, seria el que diem un aeroport tancat, que estrictament mai es fa servir aquesta expressió, no? És la relació d'avions que poden entrar i sortir. Pensem que en un dia normal doncs, podem tenir uns 40-41 avions, és el rate màxim a l'aeroport de Barcelona, i això es va reduint, vas tancant aquest cargol, vas cargolant cada vegada conforme es va regulant més, no? Ja si es veu que hi ha tempestes, que hi ha canvis de vent, que hi haurà problemes, no? També es pot regular per altres motius, per congestió de l'espai aeri, que es diu. Uh-huh. Però en el meu cas el que ens ocupa és la meteo, i aleshores es va regulant això. I arriba un moment, si la tempesta està a sobre i no pot aterrar ningú, doncs aleshores el que es diu raid zero. Els avions tots han de ser desviats, desviaments massius, que es diu, cap a altres aeroports, i bé, això genera un conflicte important. El que passa que generalment són de durada curta, i aquest dia, el 17 d'agost, va ser gairebé d'una hora. Una hora va estar, em sembla, pràcticament aturat l'aeroport. Això genera doncs, un conflicte, si a més coincideix amb una hora de màxima afluència d'avions. Clar, perquè si la tempesta aquesta hagués arribat a les 3 de la matinada, doncs no hagués passat absolutament res.
Clar. En aquest cas, tu estaves treballant o hi tenies algun company o companya?
No.
No, eh?
No, jo vaig fugir de la costa. El dia 17 ja vaig fugir de la costa. Estava en un lloc, però bueno, la vaig veure venir. Bé, aquest dia, bueno, es va generar un... Bueno, és el 17 d'agost, que a més coincidia amb una situació del 17 d'agost també del 2003, que es va produir un altre... En aquella època no sé si li dèiem raid zero, si ho recordes, n'hem parlat alguna vegada, el 17 d'agost del 2003. Aquell dia sí que estava jo de guàrdia i es va produir un fenomen molt similar, va ser al matí, un diumenge al matí, uh-huh. I també va haver una aturada important de l'aeroport durant un temps. Bé, això són situacions casos que es dona, que es van repetint, mm-hmm. i aleshores nosaltres el que fem és ajudar una mica a descongestionar tot això.
I bé,
això és el que, fem, i aquest any doncs, hem tingut, jo he treballat a l'agost bastants dies, i no sé si tu també estàs al peu del canó, jo em sembla que des de finals de juliol cada dia hem tingut tempestes, per tant, ha sigut un, no sé, fins a... ha sigut terrible, ha sigut cada tarda tempestes, cada tarda.
Escolta'm, m'imagino que qui mana sempre és el pilot, no?
Sí, sí, per descomptat, sempre els controladors li han de... ells, per seguretat, sempre quan ella veu una tempesta es desvia, ells l'autoritzen a desviar, però aleshores és una feinada que tenen ells, conflicte d'avions, de rutes, d'aerovies que van, que venen, però sí, sí, el pilot sempre és el que mana en aquests casos.
Uh-huh. Imaginem alguna d'aquestes tempestes que tots sabem perfectament, doncs que, bé, de vegades són parets, bé, de vegades gairebé sempre són parets verticals, absolutament, i pot estar pedregant, per entendre'ns, doncs, no sé, a la Gran Via de Barcelona i al carrer Diputació, que és just el paral·lel de sobre, doncs pot no caure ni una gota. Això, si es produeix en un aeroport, vol dir que una part de la pista pot tenir unes condicions perfectes i, en canvi, una altra part de la pista, unes condicions nefastes. Hi ha estacions meteorològiques a peu de pistes, oi?
Sí, 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 correcte. A l'aeroport tenim... el que considerem estació, el jardí meteorològic, n'hi ha una només. Jardí meteorològic, com a tal, amb gàbia, una que està al mig de la pista principal, no?
D'acord.
Però, en principi, cada pista té la seva... sobretot vent. Vent, que és el que ens interessa, doncs n'hi ha sis registres de vent a cada capçalera de les tres pistes que hi ha, les dues paral·leles i una transversal, i després encara n'hi hauria més. Estacions meteorològiques podríem dir 8. Passa que n'hi ha dues que només miren la visibilitat, que es diu per saber en cas de boira, no? Uh-huh. El que ens interessa més seria l'estació convencional, temperatura i vents, doncs serien sis que són a cada capçalera, que està, clar, està separada, pensem que la pista principal fa 3.600, o sigui, 3,6 aproximadament.
Gairebé 4 quilòmetres, no ens enganyem.
Clar, llavors una està a tocar el Llobregat i l'altra està a tocar Castelldefels. Llavors, doncs, bueno, hi ha diferències de vent, que és un altre dels temes doncs, que ens preocupa més
Ara estava recordant que aquesta distància que acabes de dir, de 3.600 metres, jo diria que és exactament la distància que hi ha des del començament de la Diagonal a la part alta, a Sant Joan de Déu, fins a Francesc Macià. És a dir...
és una distància... important. Bé, però suposo que no, depèn, clar, això en un altre lloc potser no hi hauria aquestes diferències, però el fet d'haver-hi el Llobregat, estem a una situació a la costa central catalana, si estés en un altre lloc, aquest aeroport, no passaria res. Aquests 3.000, suposo, hi ha pistes molt llargues, hi ha pistes d'algunes bases militars molt llargues, i suposo que no tenen aquesta diferència. Bueno, en el moment que arriba una tempesta sempre hi ha variacions de vent, però aquí molts dies no hi ha tempesta i tenim les variacions de vent, com una capçalera bufa a llevant i a l'altra bufa al ponent, la típica situació de costa central, que està entrant llevant per el rebuf de la tramuntana, i per l'altra banda tenim ponent que baixa de la Vall de l'Ebre i l'aeroport del Prat està al mig.
I què fas? I això a vegades passa. Joan Arús, quan a capçalera de pista, en aquest cas la més propera al port, al Llobregat, tens aquest llevant que ho estàs descrivint, com no pot ser d'una altra manera, perfecta, no?, amb el rebuf, etc. I en canvi, a l'altra banda del Llobregat tens... bé, l'altra banda del Llobregat, és a dir, molt més el sud-oest, a 3.600 metres tens precisament el vent contrari, què fas?
Doncs poca cosa. No, generalment això ara es preveu bastant bé. El que passa és que aquestes situacions, si guanya, generalment guanya el llevant, s'imposa el llevant a totes les capçaleres. Però a vegades aquesta transició pot durar una bona estona. I llavors, si dura una bona estona, es queixen els avions que entren per la... si està la configuració est o configuració oest, es queixen tots, aleshores s'aturen. El que fan ara, avui dia, els avions tots tenen un sistema automàtic que a partir d'un cert llindar de vent, doncs ja se'n van a l'aire, no a terra, no? Se'n van a l'aire.
Yeah.
I això llavors és problemàtica pels controladors, que han de gestionar-ho, han de buscar esperes, llavors han de buscar una configuració. De vegades, quan això dura molt, el que s'intenta és entrar per la pista de mar, per la pista pel mig, diguéssim, no? Si bufa llevant per un costat i ponent per l'altre, pots entrar... però en situació una mica delicada, perquè la turbulència, el windshear que diem és important, però bueno, ho intenten, i però aleshores el que tenim és una relació d'entrada molt baixa, ja no entren els avions que estaven previstos que entressin a l'hora, sinó molts menys, però bueno, va entrant algun que potser està curt de combustible i hauria d'entrar o anar a un aeroport alternatiu.
Clar, aleshores s'utilitza aquesta transversal que acostuma a ser moltes vegades la pista més de nit, més d'última hora.
Sí, sí, és la nocturna, si aquesta de dia en principi no es fa servir, només es fa servir de nit per qüestions medioambientals, que bueno, aquí no n'hem parlat, però aquesta és una altra problemàtica que té aquest aeroport, no?
Uh-huh. Escolta'm, jo crec que en podríem parlar molt més. A més, clar, imagina't, has parlat de micrometeorologia, és a dir, a poquíssima distància, no?, una banda i una altra de l'aeroport, vents absolutament contraris i que es poden mantenir a estona, doncs per aquest rebuf, per aquesta característica de la costa central, de la desembocadura del Llobregat, del Delta, etc, etc. Això és, pels que ens agrada la meteorologia, mel a la boca.
Escolta, sí, totalment.
Un plaer, com sempre, i com sempre també agrair-te la disponibilitat sempre immediata que tens amb el programa. Una abraçada, Joan.
De res. Molt bé. Adéu, bona tarda.
Adéu-siau, bona tarda.
Adéu.
El concurs.
L'aeroport de Barcelona té en total més de 3 o menys de 3 estacions meteorològiques. Genèriques a l'aeroport, eh? No vol dir que sigui a la capçalera de pista o a la torre de control, tot el recinte aeroportuari. El premi no és un avió, un viatge amb avió, és una gorra de Catalunya Ràdio. Concurs de la setmana passada, l'entrevista Green. Els ajuts per la rehabilitació d'habitatges es concedeixen a les vivendes socials només, a les socials i als blocs comunitaris, o a les socials comunitàries i unifamiliars? Doncs a les tres, a les socials, comunitàries i familiars. Un lot de mel alemany és el premi que se'n va cap a Tortosa, la capital del Baix Ebre. Laura Xipre, la guanyadora.
Quin temps farà?
A quin temps farà? Parlem d'un cap de setmana que ens portarà un descens de la temperatura. Notarem bastanta més fresca. Li ha costat en les últimes 48 hores de recular la temperatura. Ho ha anat fent, clarament, els últims 4 dies respecte al cap de setmana passat. Això està clar, però poquet a poquet. I segurament aquest divendres es notarà ja d'una manera més clara i aquest dissabte i diumenge més. Això pel que fa a la temperatura. Pel que fa a l'estat del cel, entrem en situació incerta del Mediterrani. No és clara, és una evolució d'aquelles de petita, minúscula, gota freda, allò que anomenem gota freda, rondant pel Mediterrani, de trajectòria i efervescència incerta. Els mapes del temps a 24 hores... Bé, tenen fiabilitat, però no absoluta. Aquest comentari és clar amb la situació que tindrem. I a 48-72 hores encara menys. Per tant, si escolteu aquestes paraules i som divendres, pot haver canviat el pronòstic respecte a dissabte o diumenge. En tot cas, el que veiem a aquesta hora del vespre de dijous és un dissabte amb ruixats o tempestes, preferentment al sud de Catalunya i a punts de l'oest, amb el pas de les hores, al migdia i a la tarda, agafant més empenta l'interior, el Pirineu i els menys freqüents el dissabte cap a la Costa Brava Nord. Les clarianes potser seria aquesta àrea on podrien ser presents. Fixeu-vos que totes aquestes explicacions li poso al condicional, incertesa. pronòstic, per tant, complicat. I diumenge els mapes ens portarien més clarianes i ens portarien potser a la tarda nuvolades a l'interior i al nord del país i al sector pirinenc algun ruixat o tempesta. Cal dir que els ruixats o tempestes de dissabte podrien tenir localment intensitat forta, com pot passar també aquest divendres en punts de la costa i prelitoral català, sobretot de la meitat sud de la costa catalana i especialment a les Terres de l'Ebre, on localment, atenció, avís del Servei Meteorològic de Catalunya, això divendres, cap a les Terres de l'Ebre hi podria haver acumulacions locals superiors als 100 litres per metre quadrat. Anem a les peticions concretes, algunes només perquè en rebem desenes dels oients. Dissabte, Soso Rugby. Quin temps farà a Arnes? Doncs la possibilitat de ruixats i tempestes intermitents és present. Lídia RB, dissabte a Tarragona. Molts pares celebren les noces d'or i volem fer... Mons pares celebren les noces d'or i volem fer una sortida en golondrina pel port de Tarragona. Doncs... ai, que no faci algun ruixat o tempesta, però són d'aquells intermitents. No vol dir que estigui plovent tot el dia. Per tant, a veure si Murphy no treballa i ens deixa sortir amb la golondrina. Toni Martínez, diumenge, tinc una cursa a Tivissa. Farà molta calor? No, farà bo. Farà una temperatura francament bona per una cursa. I vent? Tampoc. I, a més, no ha de ploure diumenge a Tivissa. Cap de setmana en general, Adrián, de divendres a diumenge a Andorra, ruixats i tempestes intermitents, sobretot migdia i tarda de dissabte. Diumenge a la tarda no és impossible, però menys probable. Mercuri, cap de setmana al Pallars Jussà, concretament a la Vall Fosca, a la riba del Flamisell. Doncs, en principi, la mateixa previsió que acabem de dir per Andorra, Vilallonga de Ter, Gemma Magrinyà, també la mateixa situació, o la Festa Major de Cercs, Emma Mercè, també, mateix pronòstic. Maria Harris, a les Terres de l'Ebre, diu que tenen una trobada familiar a l'aire lliure, a temps de terra. Doncs, en principi, aquest dissabte, alta probabilitat de ruixats i tempestes intermitents si descarrega localment amb intensitat. Diumenge, no? I l'Antoni diu que aquest cap de setmana van cap a Jaén, si farà molta calor. No, no farà la calor d'aquesta setmana on s'han superat els 30 graus amb molta facilitat. Andalusia, valors realment elevats pel mes d'octubre, i en canvi aquest cap de setmana sí que es pot arribar als 24, 25, 26 graus, i per tant, bé, calor sí, però a l'hora del sol.
El concurs.
Pregunta. Entre el dia i la nit, quan hi ha més diferències entre temperatures? A l'estiu o a la tardor? Una ampolla d'oli d'oliva verge extra sense filtrar del Priorat de quart de litre de Prior Day és el premi. El mateix premi que ja té guanyador. La gota freda sempre s'ha relacionat amb grans aiguats i tempestes. Ara s'anomena Dana o Esclafit? La resposta era Dana i aquest premi que acabem de citar, gentilesa de Prior Day, se l'emporta el Xavi Barrero.
Concurs de les millors fotos de fenòmens meteorològics. Amb Espai Cel, de Termes Victòria.
La Maria Gas és la guanyadora. Amb aquesta foto diu... què és aquest arc de Sant Martí en un núvol a la Fageda d'en Jordà? Doncs és una iridescència. Són núvols alts, prims, formats per cristalls de gel que, amb els ratxos de sol, doncs ens creen aquest fenomen òptic. Fotografia molt bonica, amb un cel blau intens, una verdor... com no pot ser d'una altra manera la Fageda d'en Jordà, després d'un estiu crític, aquí a d'altres punts, no tant l'agost, però sí el juliol. Foto del passat dia 2 d'octubre.
La setmana que ve.
A amb un programa carregat de temes interessants, bé, com gairebé cada setmana. Però fixeu-vos, la cimera del clima del proper mes de novembre a Egipte, el projecte d'aquest tren directe en una mica més de 2 hores Barcelona-Andorra. I torna l'Expo Elèctric, atenció, 11a edició a l'Arc de Triomf de Barcelona el cap de setmana 15 i 16 d'octubre. En parlarem amb un periodista del món del motor, en Joan Dalmau, especialista en aquest món del motor i amb unes idees molt clares sobre la mobilitat elèctrica. catradio.cat, meteomauri@catradio.cat, Facebook i Twitter, José María Campillo, Néstor Gómez, Núria Ventura, Francesc Mauri, les 4 persones que conformen aquest equip. Moltíssimes gràcies per la confiança. Que vagi bé.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.